Doncs apa, que avui comencem recordant que és el Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny, i que és una cosa que hem de tenir en compte perquè és tan maca la natura que si seguim amb aquest consum del planeta, de recursos del planeta, doncs a poc a poc es va erosionant tot plegat. I quan dic erosionant no ho dic l'erosió de l'aigua, sinó que es va complicant tot plegat i, per tant, és un bon dia per recordar que avui és el Dia Mundial del Medi Ambient. També és el Dia Mundial del Corredor, que és veritat, que fa uns anys es va posar de moda tot això dels runners, s'ha de dir en anglès, si no, no té gràcia, però que sí, que s'ha posat de moda. Segurament, a partir de certa edat o segons la condició física, no és la millor manera de fer esport o d'estar en forma, el anar a córrer, perquè les articulacions pateixen molt. Si estàs en aquest grup, doncs sortir a caminar, per exemple, que no té tant impacte als turmells i els genolls, però moure's, això sí que ens ho han dit tots els estudis i ens diuen que realment és bo. Per tant, avui és el Dia del Corredor, Dia Mundial del Medi Ambient, i a casa nostra, a Espanya, és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. És una activitat vital per moltes persones i que, per cert, a Catalunya en som líders a nivell europeu. Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem a la meitat de la setmana, 5 de juny del 2024... i ens estem acostant als 28 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Ens hi estem acostant. Les temperatures mínimes han estat més altes que les d'ahir. De fet, no tenim cap mena de temperatura sota zero, ni a la Pica d'Estats, que s'han quedat a 2 graus positius, a les cotes 2.500 de Boí a 4,5, a Baqueira a 6,5, 7 graus positius al Pont de Suert, 9 a Viella, 9,5 a Sort, 10 a Solsona i a la Seu d'Urgell, 11 a Oliana, 12 a Tremp, 13 a Alcarràs i Artesa de Segre, 13,5 a Cervera, 14 graus a Mollerussa, Tàrrega, Guissona i Serós, 15,5 a Lleida i 16 graus de mínima han tingut a Balaguer i a Alpicat. A partir dels 20 graus de mínima es consideren nits tropicals, aquells que ja no, que necessites un aparell perquè faci fred, perquè ni obrint les finestres acabes de refrescar la casa. Per tant, estem a un pas que no sé si l'acabarem donant aquests propers dies de la setmana o què, però tot sembla indicar que el juny alguna nit tropical ja tindrem. De moment, busquem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen les temperatures de manera notable. Arribarem a màximes de 35 graus a Balaguer, 34 a Lleida, 32 a Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. Avui serà un dia de calor amb un cel poc ennuvolat. Al Pirineu no es descarten núvols d'evolució que podrien ocasionar xàfecs aïllats per la tarda. Avui vent de la component sud d'intensitat moderada al sud de la depressió central. Demà les temperatures es mantenen en valors similars i atenció perquè els pròxims dies pujaran lleugerament. De moment, demà màximes de 35 graus a Lleida i a Balaguer, 34 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. Pel que fa a les mínimes, demà 18 graus a Lleida, 16 a Tàrrega i 14 a la Seu d'Urgell. Demà serà un dia de sol amb un cel clar. En zones de muntanya no es descarten núvols alts i d'evolució diurna. Al Pirineu, probabilitat de xàfecs aïllats durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Et poso el dia amb dues històries.
COPE Lleida. Estàs informat.
La primera, els productors del Baix Segre han començat aquests dies la recol·lecció de préssec, pla i altres varietats de fruita de pinyol en una campanya que es preveu normal després d'uns anys marcats per les baixes produccions i per la sequera. La fruita que s'està collint presenta una qualitat excel·lent amb bons calibres i bons nivells de sucre. Ho ha explicat el cap sectorial de fruita dolça de JARC, el Sergi Balué.
Pues s'ha començat a collir ja ara fa uns dies. Vull dir, la fruita, ara en aquests moments, la fruita de pinol, tal paraguaios com els recocs, cireres i això, pues, en aquests moments surt d'una excel·lent qualitat. Hi ha una bona producció, una producció normal amb uns calibres i unes qualitats excel·lents. el consum s'està aguantant i les sortides són molt bones, s'està exportant molt bé.
També Sergi Balué ha explicat que la campanya, que és bo que la campanya no s'estigui solapant amb d'altres com la de Múrcia. Segons les previsions del govern, enguany es colliran 384.780 tones de fruita de pinyol a Catalunya, la majoria de les quals a la demarcació de Ponent. Per això sí, representarà un 4% menys respecte al 2023. I l'altra cara de la moneda, la del cereal de secà. I és que la sega d'aquest cereal ha començat i ho ha fet amb males perspectives pels rendiments baixos que en alguns casos arriben al 70% i al 90% menys de producció. Els motius són la sequera i els danys pels conills, i les zones més afectades són el sud del Segrià, la part baixa de la Noguera, l'Urgell, la Segarra i la Conca de Barberà. El responsable de cereal de Jarc, Vicenç Pasqual, ha alertat que dos anys seguits a la baixa amb costos de producció a l'alça poden abocar a molts petits productors a abandonar. Per això s'ha reclamat mesures al Ministeri, però també al Departament d'Acció Climàtica. I acabem amb una notícia econòmica, i és que les comarques de Ponent tenen assignat fins ara un total de 287,2 milions d'euros dels fons Next Generation, que suposen aproximadament uns 5.000 beneficiaris. Entre aquests hi ha 1.192 empreses, el 98% són pimes, 87 corporacions locals, 3.607 particulars, 43 entitats sense ànim de lucre, 15 centres de recerca i formació i 12 entitats del sector públic. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida. Doncs apa, com sempre, des de la meitat de la setmana ens arriba l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Què tal? Com anem?
Jo bé.
Bueno, ja has vist, aquestes dues setmanes passades has tingut els pregoners.
Sí, sí, escolta.
No et queixaràs, eh?
Molt pregoner i molt bon contacte tens, eh?
Bueno, malament diria, no? Si després de tanto cigarro no tinguessin els contactes, malament diria, no, Ricard?
Bueno, quina persona coneixem avui?
Una persona, bueno, molt coneguda, molt estimada i que pràcticament amb el món polític ho ha fet tot, però també amb el món social. Avui tenim a la Teresa Ribes Jutger. Benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia.
La Teresa Ribes, bueno, la coneixem pel món polític, però ve de la docència, oi?
Sí. Jo sempre dic que he fet de política i he fet moltes coses, però que jo sóc mestra.
I on vas néixer?
Alcarràs.
I l'alcarracina aquesta fa família.
Sí.
Tres fills.
Tres fills. Tres nois.
A veure, t'ho volia preguntar. Què passa, que no sabia fer, jo sé.
No, com que no.
Bueno, i a més que també els ha agradat la política, especialment amb un parell.
Sí, sí, sí.
Però mai s'han presentat amb una candidatura, o sí?
No, no.
Mai?
No, mai, 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 mai.
I tot això de la política, quan te dona? Ja eres mestra, quan te va donar per la política o no?
Sí, sí, sí. Havia treballat de mestra i jo estava a l'annex, al riu Segre. Mm. Havia estat a l'annexa. I després vaig fer les oposicions i després de les oposicions pues, vaig anar al riu Segre. Vaig estar abans a la muntanya, perquè em feia il·lusió.
Alguns creuen que és un càstig, però bueno.
Bueno, pues a mi em feia il·lusió. El senyor Mestres, que era el nostre professor de pedagogia i director de la normal, era el que donava les places. I jo era la segona de triar després de les oposicions. I hi havia una llista... I jo vaig triar Espot. I em va dir, puguent-te quedar a Lleida, com és que te'n vas a Espot?
Quin favor vas fer a la Teresa.
I li vaig dir, oi, escolta, és que em fa il·lusió d'anar a un poble allà a la muntanya. I em va contestar, estàs ben boja. Yeah. I bueno, és el que em feia il·lusió, anar a un poble a fer de mestre.
I qui t'encoratja en la política?
Moltes coses que vaig veure, coses que vaig viure... voltant, i després quan em van venir a buscar doncs vaig pensar que podia contribuir amb alguna cosa.
D'alguna forma no parlarem avui de política activa perquè estem a pocs dies a les eleccions europees i jo amb tot respectuós amb aquest tema, però jo sé que tu has tingut amistat amb moltíssims polítics perquè, a més, has estat en un departament molt complicat, que era el de benestar social. Però sí que vas tindre...
Però primer vaig passar per l'Ajuntament.
Ah, bueno, clar, va ser regidora.
Allí va ser...
Quants anys vas estar a l'Ajuntament?
Una legislatura, perquè després, a mitja legislatura, vaig anar al Parlament. I les dues coses se'm feia una mica...
Quasi ben incompatible, no? Personalment.
No incompatible... Amb mi hi havia un altre polític que també estava al Parlament i a l'Ajuntament, i quan érem al Parlament no hi era mai i sempre deien es que és a l'Ajuntament. I quan era a l'Ajuntament no hi era mai i deien es que és al Parlament. I no era ni a un lloc ni a un altre. I allò a mi no.
Yeah. Bueno, això a vegades ho dic. Hi ha que diuen que és una bona cosa ser regidor i estar allà, però jo sempre dic que el que no pot ser és que, per exemple, per ser diputat provincial calgui ser regidor d'un ajuntament, deixeu pas als demés, caram, que si no s'ho queden tots els mateixos.
No, però per jo veus, crec que per ser la Diputació s'ha de passar per un ajuntament. Si no sé, hi passai. Perquè la problemàtica que hi ha als municipis...
Sí, cal conèixer-la.
Cal conèixer-la i conèixer-la a fons.
Però, Teresa, ha fet molt mal això també, jo tinc que reconèixer els partits polítics a pobles petits. Allí la gent vota la persona i potser...
Sí, evidentment.
Si hi ha, per exemple, 11 regidors que tenen que entrar, doncs se fiquen 30 i els 11 més votats són els que després escullen l'alcalde.
Sí.
Seria el més lògic, en un poble petit.
Jo crec que sí, que seria el més lògic. I també, però, d'alguna manera, la gent vol participar.
Sí, però a veure, jo tu em coneixes suficientment sí. I saps que m'han oferit possibilitats d'anar a moltes llistes, que sempre he defugit, però si pogués anar com a la meva persona i no representant ningú, ho hagués fet en alguna ocasió, jo per tots els col·lectius que jo estic vinculat.
Sí, però és molt difícil.
Perquè això d'independent i amb una llista, jo no l'he entès mai.
No, és que no existeix.
Sí, perquè clar, de moment estem al locutori i avui és un dia de calor que no m'ha aixecat encara l'aire condicionat i deixem que la Teresa Ribes tregui la jaqueta que no li ha donat ni temps. Però el que sí que voldria que em digués és una cosa. Qui t'encoratja tu a entrar en política?
No m'encoratja ningú, m'hi vaig trobar.
Però algú... vas admirar ja amb algú?
La Maria Rubies.
Ah, amiga. Això va ser una bona política.
La Maria Rubies va ser la que m'hi va fer anar i la que m'hi va fer posar i em va dir ara has d'anar aquí, ara has d'anar allà. Ella havia plegat de l'Ajuntament, pel que sigui, i em va dir hi ha d'haver una dona i aquesta dona és de ser tu.
I tu has sigut una lluitadora pel tema de les dones.
Ets.
De sempre, fins al Consell de Ciutat l'altre dia vas defensar aquest postulat.
Home, és que si no ens defensem nosaltres...
Qui us defensa?
Qui ens defensarà?
Jo penso que hi ha homes que s'han defensat molt.
No, hi ha homes...
Jo, per exemple, he defensat sempre
cada,
el postulat.
I cada vegada hi ha més homes que són conscients de que som home i dona, i home i dona han de col·laborar a tot arreu, a totes les entitats i a tot arreu. Perquè semblava que a la part dels llocs que s'organitzava i que es feia la vida, diguéssim, la vida ordinària o política o el que sigui, hi havia d'haver homes. I sí que hi ha d'haver homes, però també hi ha d'haver dones.
Tu ets de les poques polítiques lleidatanes que en un dia has pogut anar amb un esmorzar, amb un aperitiu, amb un primer plat, amb un segon plat, amb un postre i encara s'ha arribat a la revetlla final. És a dir,
sí,
que jo no sé
sí.
Com conciliaves després també la família, no sé com t'ho feies.
Difícil, però bueno, hi ha d'haver moments de tot, però sí, perquè les entitats que fan coses, jo les valoro molt, perquè sé el que costa d'estar a casa la família i a més portar una entitat. I si aquella entitat han treballat i han fet i fan coses... i et conviden perquè vagis a donar-los, a realçar-los la cosa que fan, jo crec que se'ls ha d'ajudar en aquest sentit i se'ls ha d'apoyar amb tot. Per això me trobava que a vegades havia d'anar a
tants llocs.
A tants llocs.
A més, ha rebut molts reconeixements. Deus de tenir la casa plena. No, no sé si és tant com el meu museu, però bueno, tu tens
moltíssim. No, ni de bon tros, perquè tampoc ho he... Ho tinc guardat. No ho tinc...
En calaixos, ho tens en calaixos.
Sí, ho tinc guardat, sí, no ho tinc. I fotografies també. Tinc dos calaixos grans, plens de fotografies.
Has estat a serveis socials, a benestar social, has portat la competència també amb les cases regionals, amb el moviment veïnal... De tot això t'ha quedat petjada. Suposo que t'han quedat amigues i amics de per vida, no?
Sí, sí. Amigues, amics i sobretot moltes persones de confiança. D'aquelles persones que quan hi ha una cosa i ve algú i m'explica alguna cosa i jo no sé si m'està aixecant la camisa o és realment allò, persones que sé que les puc trucar i em diuen la veritat.
Persones que estaven al teu voltant ho han passat malament o ja no hi són. Penso ara en Castelló, sí. Marimon, Oronic no va passar res de bé. Tu vas estar molt malament i te'n vas sortir ben bé i estàs forta,
sí,
i valenta.
Gràcies a Déu, sí, però també sí. Vaig passar una època amb la salut bastant... Sobretot és que vaig agafar una al·lèrgia molt forta. I llavors qualsevol cosa...
No tenies gaire defensa, llavors tot acaba, no?
Sí, i bueno, però gràcies a Déu ho he superat i vaig fent.
Antoni Comas i Josep Lluís Cleries, que han marcat la teva vida dins del departament?
I no t'oblidis, espera't, que ara no de la consellera.
Ah, val. Bueno, però especialment, jo t'ho dic, aquests que són els que jo més confiança fins
i tot. Jo el que me va marcar molt, perquè va ser el que em va marcar el camí, i el que havíem discutit més, era l'Antoni Comas.
Sí, sí.
Va ser el que m'hi va posar.
Però tenia criteri.
Molt.
A més, tenia la rasmia aragonesa, perquè tenia la seva part aragonesa, ja ho saps.
Sí, 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 ja ho sé, ja.
Que saps que li van fer soci d'honor de la Casa d'Aragó, sí, com a tu, com a l'Aime Bisús, perquè sí, són gent que s'ho van mereixer. Ara, batallador com el senyor Cleries, pocs, eh?
Sí, el Cleries...
Cada dia està, que sí. jo no sé si dorm, però cada dia està allí, bueno, donant canya.
Bueno, és que és una persona molt vàlida, i jo crec que com a director general, o com a conseller, ho va fer molt bé, però jo crec que on està, on se li veu tota la potència i tota la potencialitat que té, és el Parlament, com a parlamentari. Molt,
has disfrutat
molt
més a l'Ajuntament amb el poc temps que vas estar o al Parlament de Catalunya?
I jo el Parlament de Catalunya el porto gravat al cor, perquè a l'Ajuntament vaig disfrutar molt. És la vida diària, però no sé, potser el vaig idealitzar una mica, però quan vaig arribar al Parlament... se'm va obrir un món que no coneixia. Se'm va obrir un altre tipus de fer política, un altre tipus de treball i de consens, i allí vam aprendre a consensuar, perquè a l'Ajuntament era impossible consensuar en l'oposició o treballar conjuntament, i al Parlament no hi havia cap problema. Al Parlament ens juntàvem a les comissions, hi havia un o dos de cada grup. I llavors allí jo vaig agafar una gran amistat amb l'Ignasi Riera.
I érem ben diferents.
I estàvem discutint una cosa i li feia, va, que si m'ho votes, te portaré una botella de vi de Raïmat.
Està bé, això.
No li vaig portar mai, però sempre li deia, va, si m'ho votes, te portaré una botella de vi de Raïmat. I ens fèiem un tip de riure i votàvem.
A més, compartíeu cotxe de diferents ideologies. Jo sé que algú ficava sempre el cotxe i algú anava remolc.
Sí.
No vull dir noms.
No. Però amb aquella naturalitat. Va ser una altra manera, vaig descobrir un altre món al Parlament. Perquè aquí, a l'Ajuntament, era la confrontació. I allí era la col·laboració.
Va ser un ajuntament molt dur en aquell moment.
Molt.
I quan sents la paraula moció de censura, què sents en aquest moment?
Una cosa molt injusta. I, a més, que no era veritat. Perquè, a més, bueno, aquells senyors a nosaltres ens van dir que els donaven 25.000 pessetes a cadun, que si els donàvem no la farien, que si no els donàvem la tirarien endavant. I jo ja ho sé que sóc una mica tonta. Ara no ho faria, però llavors vaig dir, si els doneu els diners amb aquestos, jo plego.
De tota manera, té que doldre, no? Que hi ha algú de casa teva que li tens confiança...
Molt,
te faci això.
Molt. Va ser...
Que t'ho faci l'oposició, dius, estan amb el seu dret, però sí, que t'ho facin els de casa...
Però els de casa hi ha de més per diners.
Ja. Yeah.
Que t'ho facin els de casa i que no ho facin per ideologia, sinó que ho facin per diners.
Canviem de xip.
Exacte.
Sé que ets molt bona cuinera.
Bueno, m'agrada la cuina, sí.
Jo ho sé que t'agrada. Has participat en molts concursos, però que, a més, tu, quan pots, cuines i ho fas força bé.
Sí, sí, sí. I, a més, sóc de les que invento.
Ah, està bé, això.
No ho faig mai dues vegades la mateixa cosa. A més, me diuen els meus fills, mare, fes allò de l'altre dia. I els he de preguntar què hi havia, perquè si no, no me'n recordo. M'agrada innovar sobre la marxa.
El moviment veïnal amb el qual tu ara estàs relacionada, sobretot amb el Clot, en el Clot de les Granotes, on jo doncs, bueno, havia estat pràcticament només per presentar festes a la discoteca del Juan Gutiérrez, al Papi Visa, amb tot allò que havia, i fins i tot a la plaça, amb aquesta plaça que primer va ser un forat, després se va convertir en plaça, venia molt a presentar, i el celler del Clot.
Va ser una plaça gràcies als veïns. Perquè jo era dels que baixàvem, hi havia sempre una persona de vigilància baix, i quan veia que arribaven els camions, amb un no megàfon, no sé com es diu, aquella mena...
Sí, sí, un bafle d'aquells que porten a la mà.
Que porten a la mà, però que, a més, que hi ha aquella com una campana per sortir la veu.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, sempre hi havia una persona allí de vigilància. I feia, veïns, baixeu, veïns, baixeu. I agafàvem les criatures i baixàvem tots a la rampa que hi havia per baixar els camions i ens ficàvem al mig de la rampa, amb les criatures a la mà.
Déu-n'hi-do.
Perquè no poguessin baixar els camions. Una vegada estaven a baix els camions, però no podien sortir. I empipats ens van dir de tot, però no van tornar més.
Bueno, tu en aquell temps ja vivies quan havia el Praxis, el celler del Clot,
sí,
i tot
sí,
allò.
Sí.
Has viscut també perquè era una zona d'oci importantíssima aquella en aquell moment.
Sí,
eh?
Molt.
La discoteca molt. Bolero, el Pape Eivissa, tenia molts atractius.
I sobretot...
Calígula, una mica sí. Més a dalt.
Havíem anat molt al celler del Clot.
Sí, jo havia anat a presentar moltes coses allà. Sí. Era petitet però molt acollidor.
Sí, perquè a més era el que teníem més a prop, era el que teníem allí.
Parlant una mica de la nostra ciutat... Quina és la transformació que has vist des que vosaltres vau estar a l'Ajuntament i ja a l'Ajuntament actual? Ha millorat la ciutat? Creus que la ciutat s'ha quedat adormiscada o com?
No, adormiscada no s'ha quedat. Ha hagut bastants canvis, però potser no massa en el sentit que... Hi ha llocs que sí, però hi ha llocs que no pas massa en el sentit que potser li convenia a Lleida, des del meu punt de vista, eh?
Jo diré una cosa que em va dir una vegada amb aquest mateix micròfon en José Montilla. Va dir que érem una mica victimistes, els lleidatans, que no s'ho havíem de creure, havíem de lluitar o on s'ha de lluitar.
Doncs pues nosaltres ho hem lluitat, eh? Perquè si el Clot és el Clot, és perquè el vam lluitar.
Bueno, sí. Jo penso que hi parlàvem més a nivell de Catalunya.
Sí, però si el Clot és el Clot, és perquè com a veïns el vam lluitar. Si la via... Està coberta.
Coberta, sí, sí.
I és perquè ho vam lluitar. I, diguem la veritat, una vegada que nosaltres estàvem sempre pendents de la via, no? Venia que llavors era la infanta Elena.
Sí.
I quan venia la infanta o venia un altre de la Casa Real, paraven tota la circulació, a cada cantonada hi havia un guàrdia civil, un policia, un soldat, perquè anaven redirigint el trànsit. I van anar redirigint el trànsit i quan va arribar la via estava la barrera posada.
Déu-n'hi-do.
I es va haver d'estar, potser, un quart ben bé, allí, amb el cotxe parat. Pots comptar que tota la policia i tothom...
Havien d'estar allí envoltant i no deixaven fer fotos en aquell moment, eh?
Estaven desesperats. Ara, a la setmana que ve van començar les obres del cobriment de la via.
Bueno, s'ha de reivindicar, sí. S'ha de reivindicar.
Això dic que va ser... Però... Pues aquella vegada que es va parar ella, al cap d'una setmana començaven les obres del cobriment.
Per acabar, te vull fer una qüestió. M'has de dir només un mot de les persones que ara et diré. Juan Casimiro de Sant Genís i Correa.
No el vaig conèixer massa, però em sembla que va fer...
Pons Castellà.
Bon alcalde.
Ernesto Corbella Albiñana.
No el vaig conèixer massa. Perquè era l'època que no estava tan a Lleida, però sí que va fer també...
Miquel Montalla Carrera.
Bon alcalde.
Antoni Ciurana de Zaragoza.
A veure, aquí te diria dos parts. La part personal... ja a mi no m'agrada dir res de ningú, però algunes coses discutibles. Ara, per la ciutat, pues, va treballar, va fer el que va poder.
Manel Ornic i Miravet.
No li van donar temps... però tenia molt bones idees i va iniciar coses molt bones.
Àngel Ros.
Sí que el vaig tractar, però amb algunes coses el vaig trobar una mica fora de lloc.
Miquel Puello.
Bueno, tampoc va tenir massa temps.
Fèlix Larrosa, que ha tingut dues possibilitats. Té la següent.
El Fèlix Larrosa, jo penso que pels barris ens ha anat bastant bé. Almenys s'ha implicat i s'ha interessat. I jo, que un alcalde s'interessi, me sembla molt bé.
Mai ha hagut una dona d'alcaldessa?
Mai, mai, mai. I és una llàstima perquè s'ho han perdut.
I la meva pregunta, els partits ho han proposat ficant dones al capdavant de les llistes?
No, ha costat molt.
Per tant, la culpa d'en qui és?
Dels que no ho proposen.
Per això, perquè a vegades els partits ho han de fer mirar tots plegats.
Sí, sí, perquè ja et dic, és molt important que hi hagi dones a les llistes i als llocs importants, als llocs de decisió.
De decisió. Per acabar, em coneixes oficialment bé. Coneixes a mi, que has conegut a la meva família. Fes-me una pregunta d'aquelles més compromeses que tu vulguis davant de l'audiència, del món social, cultural, econòmic, polític, el que vulguis. T'he enganxat, eh?
Sí, ara m'has enganxat.
No t'ho esperava, mira, que pots parlar de coses, m'has conegut amb les activitats, m'has conegut a nivell personal, i treballat amb el teu equip.
Sí, sí, sí.
Parla'm amb la que vulguis. Que encara jo sé que estic a llistes negres, però allò de defensar-se els postulats que a altres no li agradava.
Mira, escolta, que s'ho facin. Mira, tothom defensa el que creu. Jo també n'he defensat molts.
La pregunta, que no tinc temps.
Ah, una pregunta, sí. Escolta. Quasi és que no sé què he preguntat, Cosme.
Va, pregunta, compromete'm.
A veure, quina cosa t'agradaria fer al futur?
No me compromets perquè m'agradaria fer el que estic fent. Sempre he fet el que m'ha donat la gana i que he volgut no m'han pogut coartar mai de cap manera, per això mai he volgut anar amb una llista electoral identificativa amb el qual me dóna la llibertat de defensar els meus postulats i de les entitats que jo represento. No sé si t'hi respost.
Molt bé, m'has respost molt bé i m'has respost amb el sentit que em pensava que em respondries.
Ja coneixes massa. Teresa Ribes Jutge, avui està la nostra protagonista, una dona que ha estat amb el món polític, però que ara està tranquil·la, apaivagada, i està a l'Associació de Veïns de El Clot. Un homenatge, doncs, amb ella i a les persones que treballen pel món veïnal. L'altre dia es va demostrar que, si es vol, es pot, sense fiscalitzacions, i que deixen fer, perquè el moviment veïnal, si vol, i els seus també caps davanters ho volen, poden fer una millor ciutat de Lleida. Fins aquí, Ricard, ja ho veus, la nostra entrevista més cosmopolita. Fins la propera setmana.
Gràcies, Cosme. Fa que fem una pausa ràpida, que hem de parlar de llibres.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cope Lleida. Ara sí, que ens acabem d'acostar a la una de la tarda, és a la meitat de la setmana, parlant de llibres i de lectura i de llegir. Ho fem des de la llibrera i ens acompanya l'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. És una persona que també et recomanarà, si vols, la teva propera lectura, i és una persona inquieta. Podríem aplicar-li allò de la curiositat mató al gato. Estiradora de fil, si vols. Eh? Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia. Espero que no, bueno, espero no morir per la curiositat.
Això, la curiositat mató al gato vol dir que una persona és curiosa, que va sí, buscar...
Però sóc prudent, també. Sóc curiosa, però prudent. Vull dir que no aniré a buscar coses que no... que sé que poden ser perilloses.
Anabel Ramos, estem al mes de juny.
Sí, estem al mes de juny, sí. Que, bueno, que intens. És que els finals de curs són molt intensos.
Són molt intensos. Eh? A la biblioteca sí. Suposo que també noteu ara, sobretot la primera quinzena de juny i la darrera de maig, increment d'estudiants.
Sí,
eh?
Hi ha molts estudiants. També tenim encara, estem acabant les sessions de grups de lectura.
Clar, també, és veritat.
I les activitats, vull dir que cada vegada estem fent menys, bueno, perquè per l'època.
Ja saps que us demanaran, els grups de lectura us demanaran que durin tot l'any.
No sé si serà possible. Però no, la gent pot llegir, eh? Sí. Vull dir, igualment pot llegir.
Doncs pues us demanaran grups de lectura d'estiu només.
Grups de lectura d'estiu.
De juliol i agost.
Ja n'hi ha, segurament n'hi ha en algun lloc.
No es perdona idees.
No, gràcies. No,
perquè la gent... També, jo crec que també és bo, eh? Fer una parada.
S'ha de fer parada de tot.
Per tornar a començar al setembre. Però ens hem acostumat molt amb aquesta estacionalitat de que tot s'acaba el juny, juliol i després torna a començar el setembre, perquè les escoles així ho marquen, però jo crec que també és bo aquest parar i engegar.
Bueno, hi ha un calendari, clar, així funciona aquí, a França funciona d'altra manera, que van fent parades durant el curs.
Per això, a tot arreu paren i engeguen, parar i engegar. Aquí, és bo parar un moment,
sí,
mirar...
Sí, perquè aquí jo penso que arribem al juny ja molt cansats, cansades. Jo estic cansada.
Jo sé que fa molt temps que sona això de baixar la jornada laboral, baixar les hores, cobrar el mateix i treballar menys i tota aquesta història.
No sé si ho veurem.
No, però jo quasi bé canviaria això de treballar una hora menys cada dia per introduir un mes de vacances per Nadal. Ja està. Un al juny i l'altre per Nadal.
Un dia menys a la setmana, per exemple.
També, un dia menys a la setmana. En lloc d'una hora, jo un cop estic a la feina, ja no em ve d'una hora. Ara, un dia menys a la setmana, bueno, és una altra història.
Després pensem en la conciliació, també.
Sí, però al final una hora tampoc no et penses que et cure massa història. Però un dia de festa...
Sí.
Bueno, va,
no sé.
Que avui no
podem parlar de política.
No anàvem d'això, no anava per aquí la història.
Tant de bo poguéssim fer alguna cosa, algun moviment.
Nosaltres
el nostre programa servís per...
A nosaltres ens ho havíem de deixar decidir.
Clar,
tu i jo ens fiquem aquí, ho signem i ja està.
I ja està. I a partir de demà, això és llei, ja...
Bueno. Escolteu, va, que sí, que hem de parlar de llibres i de lectura. Això era un bonus track, això era un
sí,
a més a més.
És una més a més.
Anabel Ramos, quina lectura em proposes?
Doncs mira, us proposo una lectura que segurament molta gent ha sentit, que tothom coneix aquest llibre d'aquesta autora, perquè és un llibre que es va escriure farà 100 anys, el 1000...
100 anys?
Farà 100 anys d'aquí 4 anys.
Ah.
Es va escriure el 1928, es va publicar el 1928, i és un llibre que tothom coneix, tothom l'ha sentit a parlar, perquè és com a molt mediàtic, però hi ha molt poca gent que s'hagi atrevit a llegir-lo.
Ah.
I llavors avui us vull proposar de llegir aquest llibre.
A veure.
Se titula Una cambra pròpia, de la Virginia Woolf.
Mm.
La Virginia Woolf, una gran escriptora, va ser una gran escriptora del segle passat, i va escriure moltíssima obra. La seva obra no és només assaig, o sigui, ella va escriure aquests dos discursos, un parell de discursos que va fer en una universitat a Anglaterra, però la seva obra literària es composa sobretot de novel·la, de literatura, de novel·la, de cartes, de diaris també. Ella va néixer a Londres el 1882 i va ser una de les veus més destacades del modernisme literari del segle XX. Ella va trencar molt amb les estructures de la novel·la, va trencar moltíssim amb el que s'estava escrivint en aquells moments. Va fundar una editorial amb el seu marit i va publicar autors com T.S. Eliot o Catherine Mansfield, també. Va escriure moltíssima novel·la, va ser molt coneguda, per exemple, per la novel·la Orlando, Pels anys, El far... Vull dir, hi ha moltíssima obra seva que és molt reconeguda, però que és, i Mrs. Dalloway, per exemple, també, però que és una autora, no diria difícil de llegir, però que sí que necessita tota la teva atenció.
També estic veient que és una persona avançada en el seu temps, eh?
Molt, i ara, llavors amb una cambra
i
pròpia...
I això suposo que li va portar les seves complicacions, també, eh?
Bueno, ella patia també...
No, ho dic perquè...
Trastorns mentals...
Que va ser revolucionària en el tema de la narrativa,
sí.
I precursora en idees i pionera amb el feminisme,
sí.
I crítica amb el patriarcat.
Sí, molt.
Però clar, però és que estem parlant del segle XX, d'inicis del segle XX.
Sí, estem parlant de 1928. Ella, amb aquest llibre que es titula així, Una cambra pròpia, ella el que reclama per a les dones... que vulguin dedicar-se a escriure o que vulguin dedicar-se a algun altre art, escriure, pintar o bueno, això amb qualsevol altra vessant artística, és que tingui un espai propi per poder fer-ho i diners per poder fer-ho també. És a dir, independència econòmica, no haver de dependre de ningú, i un espai tancat realment, on puguis escriure i donar allò, rienda suelta, no, diguéssim, a la teva creativitat. Mm-hmm. Ella, partint de la base que era una dona amb privilegis econòmics, perquè era una dona que no patia, diguéssim, penúries econòmiques, estava molt ben situada econòmicament, i tenia de molts tenia molts privilegis que li permetien escriure, dedicar-se a escriure. Però llavors això és el que ella deia, jo puc escriure perquè jo tinc aquest quarto, clar, aquesta habitació, aquesta cambra, i tinc aquests diners.
Una cambra pròpia.
Una cambra pròpia, exactament. Se refereix a això, no? Ella posa amb aquesta novel·la, bueno, aquesta novel·la no, perdó, que són dos assajos que estan junts. Ella, per exemple, diu Shakespeare, parla de Shakespeare, no? I diu, Shakespeare era molt bo, era un escriptor boníssim, però què hagués passat si... I va ser tan bo perquè era un home. Què hagués passat si haguéssim tingut una escriptora com Shakespeare en l'època de Shakespeare? Doncs que no hagués pogut escriure, clar, perquè les dones no se'ls hi fomentava aquesta... Mm-hmm. Primer, per començar, no se'ls hi fomentava l'educació.
Haurien de presentar uns pseudònims.
Sí,
i...
Però moltes no rebien educació, això perquè també. L'educació no era per a les dones s'havien dedicat a altres coses, moltes vegades hi havia matrimonis concertats que relegaven a les dones ja directament amb un treball molt casolà. No podien exercir tampoc treballs remunerats, per tant, tampoc no podien disposar de diners. Vull dir que ella fa un anàlisi de per què les dones escriptores no estan, no, amb el temps o a la història de la literatura, no han estat tan visibles com els homes escriptors.
Sí, tot això ho explica a una cambra pròpia.
Tot això ho explica a una cambra pròpia, fent exemples de... agafant molts exemples, per exemple, d'autores i autors de la literatura anglesa del segle passat i del segle anterior. Parla de la Jane Austen, per exemple, de la Emily Bronte, però també parla d'escriptors homes que van tenir moltíssimes... possibilitats de poder escriure. I a més, i fa la reflexió, al final per poder tenir diner, per poder escriure has de tenir diners, no? I de tots els escriptors bons, eren bons perquè podien tenir diners per poder estudiar i per poder dedicar-se-hi.
Mira, hem arribat a la crua realitat, eh?
Clar, i al final és això, no? Vull dir, les oportunitats...
Però diners... Que te comporten tenir doncs una educació de cert nivell...
Sí, però no només diners teus, lloc... sinó diners dels teus pares.
Clar,
o sigui, vull dir, si tu... Clar, és molt pervers, tu no pots arribar a tenir diners si els teus pares no han tingut diners abans. Això de la meritocràcia, no? Uh-huh. Que per mèrits, i perquè tu has tingut uns pares que t'han portat a una escola privada, que t'han portat a un internat de no sé què, perquè t'han donat uns diners... O sigui, han invertit en la teva educació amb diners i després tu això tens. I després quan arribes a casa, doncs menges bé i dorms bé i tens una sèrie de circumstàncies.
Doncs a tot això sumeu-li si ets home o dona.
Claro,
aquí, i sumeu-li als inicis del segle XX.
Aquí serà la gran diferència, que les dones no se'ls portava a estudiar i els homes sí. Llavors, elles tenien moltes més dificultats de poder escriure. I una dona que escrivia, per arribar a tenir... èxit, no havia de ser bona, no. Havia de ser excepcional.
Clar, clar. Ara havia buscat la portada del llibre i em surt, entre d'altres coses, frases que han dit persones sobre aquest llibre i una d'elles és: el llibre és enèrgic, lúcid, convincent, divertit, és de fet una obra mestra.
Sí. A més, és molt divertit perquè utilitza la ironia moltíssim. Moltíssim, no? És com... ella fa referència de que, clar, de que, per exemple, una de les coses, si tu vols escriure, no pots tenir tant 13 fills o 12 fills, que era el que se tenien abans, no?
Sí, perquè no et quedarà temps per res.
Clar, no podies.
No.
Està molt bé, és una obra, és un assaig que l'has de llegir amb calma.
Amb calma, m'has dit.
L'has d'assaborir, vull dir, l'has d'anar a llegir. Sí, si cal dos cops molt millor.
Sí.
I a més, bueno, té frases que és un llibre que si pots és millor que te'l compris per subratllar-lo, perquè hi ha moltíssima cosa per subratllar. Ella hi ha una frase que diu que és molt, molt coneguda, no? Diu, podeu tancar les biblioteques, però no podreu tancar mai la meva ment, no? Uh-huh. No podreu tancar mai la llibertat de la meva ment.
Doncs una cambra pròpia, Virginia Woolf, ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, sí. Evidentment. Per tant, si voleu fer un primer tastet, el teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, però després, si us agrada, és un llibre segurament per tenir-lo a casa.
Sí.
Te l'hem explicat a la llibrera, amb l'Anabel Ramos, com cada dimecres. Anabel, gràcies, bona setmana.
Bona setmana.
Soc el Ricard Álvarez i estem a la una de la tarda. Ens aturem ara un moment per buscar l'actualitat informativa i de seguida al migdia de Cope Lleida parlem entre d'altres d'intel·ligència artificial i noves tecnologies.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Continúa la búsqueda a esta hora de dos personas que presuntamente participaron ayer en el asesinato de Borja Villacís, el hermano de la que fuera vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. La investigación apunta a que murió en una especie de emboscada en la carretera del Pardo, en el norte de Madrid, tras haber quedado con las personas que le dispararon. El motivo de ese encuentro no está todavía claro, pero podría tener que ver con una discusión entre grupos rivales. El caso es que bloquearon el coche en el que viajaba la víctima y poco después abrieron fuego. Borja Villacís murió en el acto. Hay también otro herido, su acompañante, que resultó herido por arma de fuego y que a continuación fue trasladado al hospital. Hasta el momento solo hay una persona detenida. Se trata de una mujer de 52 años con antecedentes y vinculada a un clan de Vargas en Toledo. Fue arrestada en una gasolinera al sur de Madrid. Poco antes, ella y otro hombre habían sido grabados, se les ve perfectamente en un vídeo, estaban en un descampado cambiando la matrícula del coche desde el que presuntamente dispararon a la víctima. Uno de los dos sospechosos que ahora mismo se busca es el hijo de esta mujer que se encuentra arrestada. En este asunto nada parece casual y el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avanzado que puede haber resultados a corto plazo. Vamos, que la policía debe tener bastante clara ya la línea de investigación. La víctima, Borja Villacís, tenía antecedentes por su relación con grupos neonazis y ultras y actualmente su nombre figuraba en una investigación por narcotráfico en la Audiencia Nacional. En este círculo trabaja la policía. Estamos prestando atención a este caso en concreto por la notoriedad de Begoña Villacís, la hermana de la víctima. Pero bueno, si somos realistas, no es el primer asesinato en el ámbito del narcotráfico ni va a ser el último. Las zonas con más actividad de narcotráfico tienen también más ajustes de cuentas, que es lo que parece este caso, y eso muchas veces acaba en asesinatos. Hay zonas especialmente calientes como puede ser la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar o también las grandes ciudades. Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, los asesinatos consumados es uno de los factores que más ha aumentado en la estadística de este año 2024. Ya se superan los 90 y casi 300 tentativas. No todos tienen que ver con el mundo del narcotráfico o el crimen organizado, pero sí que es un factor importante en estas cifras. No se puede decir, pese a todo, que España tenga un problema incontrolable con este tipo de crímenes, o al menos no se puede decir que lo tenga más grave que cualquier otro país de nuestro entorno. Ahora mismo Francia, o por ejemplo también los Países Bajos, lo tienen más complicado. Nuestro país no es un remanso de paz y las redes del narco son cada vez más peligrosas en toda Europa, pero también es verdad que la labor de la policía o la Guardia Civil es bastante intensa y da sus frutos, teniendo además en cuenta que España es además uno de los puntos principales por donde entra en el continente europeo la droga. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues seguro que el nombre te suena. Daniel Sancho ha pactado con la Fiscalía una multa de 450 euros por dar un puñetazo a un joven hace 5 años en Madrid. Estaba en una discusión por un taxi. Sancho ha declarado por videoconferencia desde la cárcel de Tailandia, en la que se espera sentencia al juicio por el crimen y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto del año pasado. Regresa la tensión a la frontera entre Israel y el Líbano con intercambio de disparos entre ambos países. El gobierno de Netanyahu trabajo ha movilizado a 50.000 reservistas adicionales que se suman a los 300.000 que se llamaron a filas cuando comenzó la guerra con Hamas en la Franja de Gaza en el mes de octubre. Y los creadores de dos fármacos antiobesidad, el famoso Ozempic, premios Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica de este año. Son 5 líderes mundiales en el campo de la endocrinología. Y hoy se ha inaugurado en Madrid el primer Congreso Internacional Jordán 2024, organizado por la Compañía de Jesús para analizar las causas estructurales de abusos de poder en el seno de la Iglesia desde una perspectiva teológica y espiritual. Además, se van a analizar hasta el viernes las relaciones eclesiales y la dimensión estructural del abuso y posibles propuestas para un futuro esperanzador. Y también contamos que en la audiencia a los participantes en un encuentro sobre la crisis de la deuda de los países del sur, el Papa ha demandado una nueva arquitectura financiera internacional, audaz y creativa, con normas éticas que tutelen las negociaciones.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
España juega en Badajoz, camino de la Eurocopa.
La selección española de Luis de la Fuente juega hoy el primero de los partidos amistosos antes de la Eurocopa. Esta noche, 9:30, nuevo vivero, España-Andorra, Miguel Ángel Díaz.
Primero de los dos amistosos antes de que Luis de la Fuente realice los 3 descartes y se quede con los 26 definitivos. Se han quedado en Madrid Olmo y Rodri, que no participarán en el partido, al igual que los 3 campeones de Europa, Carvajal, Nacho y José Lu, ni Laporte. Pueden debutar con la selección absoluta Fermín, que tiene opciones de colarse en la lista definitiva, y Ayoce. Se va a llenar el nuevo vivero de Badajoz con capacidad para 13.000 espectadores.
Noticias de la mañana. Ducati hace oficial el fichaje de Marc Márquez y Novak Djokovic opera hoy del menisco. Se pierde Wimbledon y es duda para los Juegos Olímpicos de París. Esta tarde, 8:30, quinto partido de la serie Unicaja UCAM Murcia. El que gane jugará la final de baloncesto contra el Real Madrid.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y mucho más, por supuesto, aquí en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una. Ja per sobre dels 28 graus a la ciutat de Lleida, temperatures força més altes que les d'ahir a la mateixa hora. I és que la tendència a que segueixi pujant les temperatures és clara. En els propers dies tindrem aquesta pujada de temperatures, tot i que diumenge s'aprecia aquest canvi, aquesta tendència, que serà a l'inrevés, cap a la baixa, però vaja, fred no en farà, que potser no pujarà tant, o estarem per sota del que arribarem aquests propers dies. D'aquí uns minuts parlarem de noves tecnologies, també amb el David Casero i amb el Jaume Sitjà, a l'espai de l'info.cope, però abans busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen les temperatures de manera notable. Arribarem a màximes de 35 graus de Balaguer, 34 a Lleida, 32 a Tàrrega, 30 de Seu d'Urgell i 27 a Viella. Avui serà un dia de calor amb un cel poc ennuvolat. Al Pirineu no es descarten núvols d'evolució que podrien ocasionar xàfecs aïllats per la tarda. Avui vent de la component sud d'intensitat moderada al sud de la depressió central. Demà les temperatures es mantenen en valors similars i atenció perquè els pròxims dies pujaran lleugerament. De moment, demà màximes de 35 graus a Lleida i a Balaguer, 34 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. Pel que fa a les mínimes, demà 18 graus a Lleida, 16 a Tàrrega i 14 a la Seu d'Urgell. Demà serà un dia de sol amb un cel clar. En zones de muntanya no es descarten núvols alts i d'evolució diurna. Al Pirineu, probabilitat de xàfecs aïllats durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Nosaltres el que farem és fer una pausa i de seguida entrem ja en matèria.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio, todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que és el moment en el que ja parlarem de les noves tecnologies o de les tecnologies actuals, o digue-li com vulguis, però ja ens entenem. Quan parlem de noves tecnologies ja ens entenem, perquè encara que ja són tecnologies que usem al dia a dia, va tan ràpid i canvia tant que, escolta, el que avui ja ho tenim establert, demà et una altra cosa que t'ho canvia tot. I per això has d'estar al dia. I per això nosaltres cada setmana, els dimecres, camí cap a les dues, t'oferim l'Info Cope Lleida, que és el nostre espai de noves tecnologies. Ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del podcast, que és on podràs escoltar a l'hora que tu vingui de gust, o recordar programes antics, o tornar a recuperar aquella entrevista o aquella notícia o aquell tip de seguretat que ens explica el Jaume habitualment que se't va escapar i que el pots recuperar, doncs, a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats. Avui no és virtual, avui sí que el tenim aquí. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia. I estem aquí ja.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Buenas tardes. Hola, jefe.
Oye, suena igual.
Encantado de oírte.
Pero suena igual que el de la semana pasada,
Sí.
Es la IA de la semana pasada. Sí.
El to de timbre y la expresión, todo fa igual, ¿eh?
Con que envíes el guión ya no, ya estamos bien.
Bueno, ya sabem, el dia que falte algú, pam.
Jaume, va, de què parlem avui?
Vinga, va, perquè avui parlarem sobre una innovació revolucionària que està transformant la manera que bevem aigua, afegint sabor a través de l'olfacte. Imagina't. Descobrim com aquesta tecnologia pot fer que beure aigua sigui més atractiu i saludable. També explorarem les preferències dels espanyols en quant a sabors. O sigui, que imagina't que quantes coses podem fer amb tecnologia. I tot això preparat per l'entrevista i després l'actualitat setmanal a la Tertúlia Fric avui amb els següents temes. El proper dilluns ja ho sabeu, que tenim el Worldwide Developer Conference d'aquest any 24 d'Apple,
sí.
I ja està, es disparen totes les informacions.
I dies que fa, jo ja... Mira, jo com sempre fa 10 dies que no obro blogs d'aquests, ja.
No?
No.
Bueno, doncs avui tindràs d'obrir el blog.
Bueno.
Perquè tenim aquí 3 o 4 informacions, una d'aquelles, saps aquelles que m'agraden a mi? Doncs pues, també està aquí, a veure si la veritat. Caiguda important de ChatGPT. Que, com us ha afectat?
Pues sí, ens ha afectat.
No, a mí la verdad a mí sí. Que a mí, ahora mismo yo es que creo que no es noticia. Dentro de unos años puede ser todo mundo bueno, a casa, todo mundo sin trabajar. Pues, doncs, madre mía, no puedo llamar y mis listados.
No, bueno, yo curiosamente, al momento que l'està caigut, ja no es un momento que la estaba fent anar y me quedaba en blanc. Curiosamente.
O sea, imagina't, te la uso 4 veces y una de ellas...
Sí. És la ley de Murphy.
Vinga, nou chip d'Intel que no vol perdre el domini dels portàtils.
Corre.
Vinga, i continua el debat més viu que mai sobre l'edat de l'ús dels telèfons mòbils. I tota la legislació que tenim per aquí al mig.
Però veus que tard que anem amb tot?
Jo, por favor...
Quan ja està la societat destrossada amb aquest aspecte, ara fem la llei.
Jo, hay que hacer otra. Yo, si llego a los 80, quitármelo.
Ah, ¿también?
Sí. O sea, yo creo que hay que cortar por arriba y por abajo.
Vinga, va, que com podeu veure, també en tenim i tots preparats per la Tertúlia Fric. I per començar, com sempre, doncs, aquest moment del record on en David ens explica l'efemèride tecnològica. David, fins en quin any ens transportes avui?
Pues mira, habíamos nacido todos. 1977, algunos éramos unos bebés, no pasa nada. JVC presenta algo muy importante, el formato que cambió la forma de consumir para siempre todos nuestros contenidos, ya que la empresa JVC, Japan Victor Company, presentó al mundo el formato de videocasete VHS, el Video Home System, tal día como hoy, ¿eh? Formato que revolucionó la forma como se veían las personas, es decir, podíamos consumir contenidos, empezaron a aparecer los videoclubs, podíamos tener cine en casa sin esas cintas de Super 8 y pantalla súper grande, podíamos grabar cosas de la tele y verlas cuando nosotros queríamos. Sí. Es decir,
era el cassette de audio en vídeo.
Sí, el vídeo on demand de hoy día. Es decir, ojo, esto lo escuchan mis hijas y me intento parar.
O sea, el formato es va presentar l'any 1977.
1977, yo recuerdo que en VHS lo primero que grabé fue el España-Malta de 1981.
El del 13-1.
El del 13-1. O sea, que fue la primera grabación. Y bueno, ya sabéis que el VHS además pasó por la derecha totalmente a su competidor más cercano que había presentado Sony, que era el Betamax.
El Beta.
¿Os acordáis que al principio había Beta y VHS?
El Beta era aquel de...
La cinta més petita, és millor.
La cinta és més petita i dava més qualitat, i realment donava més qualitat perquè es feia anar a les televisions i a les productores audiovisuals, però a nivell popular... No,
tecnología propia Sony, sí. Frente a JVC, que desde Japón dijeron, señores, aquí tenéis la tecnología, poneros a fabricar.
Había una otra, el 2000.
El sistema 2000.
El sistema 2000, que se salió un poquito después, que hacía que las cintas fueran un poquito más grandes. Bueno, ya sabéis, sí. Ya sabéis que, bueno, pues el VHS, la verdad que transformó toda la historia con el tiempo que el VHS...
Pero tú te das cuenta que estamos hablando de una tecnología que nació hace 4 días y ya ha mort. Y
gracias porque me acabo de sentir súper joven.
No, pero,
sí, nacimos hace 4 días, esta tecnología
Yo te diré una otra de tecnología también que ha pasado això en temps molt més curt.
Quina?
El pendrive.
Ha matat el núvol,
fugaces. Hay tecnologías que nacieron muertas. Hay tecnologías que nacieron antes de tener conectividad y no tenían servicio. Pero cuando hay conectividad,
tenim a casa gastats en pendrive.
I tindrà una altra. Pues sí, aquí podríem fer un, dos, tres, respondo otra vez, ¿no? Els MP3 de audio.
Sí, aquests també, el tema de streaming se'ls va carregar. Es van
popularitzar. Duró massa el Walkman.
Va ser regal,
bueno, clar, és més antic.
Va ser regal de Nadal durant uns anys. Bueno,
vale. Pero bueno, ya sabéis, el VHS no solo democratizó el acceso al vídeo en casa, sino que también marcó el inicio de una nueva era en el entretenimiento y la cultura popular, donde hoy día se llama entretenimiento bajo demanda.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1977 amb tot un referent històric com l'efemèride. Avui el David ens ha explicat la història del sistema de vídeo VHS. I ara ja sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara en antena que teniu uns friquis molt tequis. I ara què toca, Ricard?
Doncs ara, de cap cap a l'entrevista.
Som-hi, perquè hoy vamos a explorar un tema fascinante que podría cambiar la forma en que consumimos agua. El 56% de los españoles incrementaría su consumo de agua si esta ofreciera un sabor más atractivo. La compañía alemana Erap ha llegado a España con una propuesta innovadora que convierte el simple hecho de beber agua en una experiencia de sabor a través del olfacto. Según un estudio realizado por la compañía, el 58% de los españoles que no bebe la cantidad de agua diaria recomendada lo atribuye al olvido. Además, el 66% de los catalanes admite que bebería más agua si esta tuviera un mejor sabor. Para discutir esta revolución de la hidratación, tenemos con nosotros a Loch Mark, responsable de comunicación de ERAP. ¿Qué tal? Muy buenos días, Loch.
Buenos días, Jaume y compañía.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en Copelleida. Para empezar, ¿podrías explicarnos cómo funciona la tecnología de ERAP que permite que el agua tenga sabor a través del olfato?
Sí, hay mucha palabra un poquito complicada, pero en realidad es un fenómeno que todos tenemos en nuestra nariz. Se basa en el principio de la retroolfacción, es decir, nuestro cerebro distingue entre el olor ortonasal, que es el que percibimos a través de la nariz, y el olor retronasal, que es el que percibimos a través de la boca. Dicho esto, es fácil comprender que cuando, por ejemplo, tenemos catarro, la comida no nos sabe a nada. ¿Por qué? Porque el 80% de lo que percibimos como gusto viene a través del olor ortonasal y no por el retronasal y no por el ortonasal. Es decir, el 80% de lo que percibimos como gusto viene por la nariz, por el olfato y no por las papilas gustativas, contrariamente a lo que creemos. ¿Qué hacemos? Utilizamos este fenómeno que todos tenemos en nuestra nariz para engañar a nuestro cerebro y hacerle creer que lo que bebemos, que puede ser agua del grifo, tiene un sabor que nosotros hemos decidido, que puede ser sandía, que puede ser naranja, puede ser limón, etcétera.
Uh-huh. Ostras, pues ahí damos mucho valor a lo que es al agua, ¿no?
Sí, efectivamente, el agua es muy fundamental para prácticamente todas las funciones vitales que tenemos. Sí. Y desde Europa también insistimos muchísimo en que un nivel de hidratación adecuado es fundamental para vivir bien, para vivir más, para vivir mejor. Y bueno, pues gracias a este sistema de bebida que hemos desarrollado, intentamos hacer que un hecho tan cotidiano como beber agua, que puede ser un poquito aburrido, sea un poquito más excitante, sea un poquito más especial y animar a la gente a que beba más agua y de forma más saludable.
Según vuestro estudio, el 58% de los españoles que no bebe suficiente agua diaria lo atribuye al olvido. ¿Cómo puede ERAP ayudar a las personas a recordar beber más agua y hacerlo de una manera mucho más agradable?
En realidad, el olvido implica que es algo que no nos apetece demasiado, ¿verdad? Cuando algo nos apetece, se nos olvida menos. Cuando algo nos gusta, nos excita un poco, se nos olvida poco. De manera que en cuanto le añadimos esa gota de especialidad, esa gota de ¡uy!, esa chispa de unicidad, nos apetece más, se nos olvida menos. Esto es un poco la premisa de este producto, de esta tecnología, que lo que hace es ayudarnos no a recordar, sino a hacer que beber agua, que normalmente es aburrido para la mayor parte de la gente, sea un poquito más divertido, ¿no?
Es que
no sé cómo funciona todavía.
Yo te iba a preguntar lo mismo. Hola. Digo, pero a ver.
Buenos días.
O sea, es que el torpe. ¿Se añade algún ingrediente dentro del agua o simplemente es a la hora de beber que notas el olor? ¿Cómo funciona?
Sí, os cuento así como con más detalle. Son tres partes. La botella, el sistema de bebida, son varias partes. Tenemos el cuerpo de la botella, que es donde llenamos el agua, ¿no? Yo normalmente la uso del grifo, pero puede ser agua embotellada. Yo siempre recomiendo agua del grifo. Luego tenemos una pajita. Luego hay una boquilla de silicona. Y luego, la parte más especial de todo es una cápsula de sabor, que el sabor efectivamente lo elegimos nosotros. ¿Qué hacemos? Pues montamos todos los componentes de la botella, la llenamos de agua, del grifo a poder ser. ¿Y qué pasa? Tanto la pajita como la cápsula de sabor tienen microagujeritos. Cuando aspiramos a través de la boquilla de silicona, esos microagujeritos están generando unas burbujitas de aire que nosotros, al aspirar, nos metemos en la boca. ¿Qué pasa? Ahí es donde sucede la magia. Cuando en el fondo de la garganta el agua y esas burbujitas microscópicas de aire se separan, estamos engañando al cerebro y le estamos haciendo creer que estas burbujitas de aire no son aire, es sabor, no es olfato, es sabor. Y es ahí donde se produce pues, la magia y el engañar al cerebro y haciéndole pensar que estamos ingiriendo agua cuando en realidad agua con sabor cuando en realidad es agua del grifo.
O sea, mira, 100% natural. O sea, son burbujitas natural. De agua. Ay,
no, de aire.
De aire.
De aire.
El roteo.
Eso es.
O sea, al final lo que ingieres es agua.
Al final solamente bebemos agua, que es de lo que se trata, ¿no? Beber más agua pura y dura, solamente agua.
Claro, estaba surfeando en vuestra página web y claro, hay un sitio donde habláis de los ingredientes y pone la información nutricional, claro, todo está cero. Cero grasas, cero hidratos, cero de todo, cero.
Según el bueno, no,
pero te lo digo porque esto es súper interesante. Es decir, tú te vas al supermercado, a cualquier lineal, y buscas una agua que tenga algo de sabor y siempre lleva algo de más.
Hombre, azúcar
historias. Aquí no. Aquí no.
Ya está, ya están buscando la boquilla de cerveza.
Bueno, o hacer pruebas, puedes poner cerveza. Oye, ¿cómo sabría una cerveza con sandía? Entonces pones dentro de la botella cerveza, 00, ¿vale? Que estamos en la radio y en horario infantil, y le pones
la boquilla,
de sandía. A ver qué tal. Oye, es genial. Es genial.
Nos estáis dando ideas de producto, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, a tope. No te preocupes, ya firmaremos el copy.
El sabor es un factor clave para la mayoría de los consumidores a elegir la bebida. ¿Qué sabores ofrece AirUp y cómo decidisteis qué sabores incluir en vuestra gama de productos?
Tenemos, es que no te puedo enumerar la cantidad de sabores que tenemos. Tenemos muchísimos y un
el,
equipo.
¿El de cerveza está?
¿Perdón?
El de cerveza está.
No.
Ay, ten en cuenta que somos de Múnich, originalmente. Entonces, obviamente, se ha desarrollado un sabor de cerveza que no se comercializó. El alcohol tiene esas capacidades astringentes en la boca que el agua no puede dar. Entonces, no funcionaba del todo bien. Sin embargo, con otro tipo de sabores, pues funciona perfectamente, porque también además podemos utilizarlo con agua con gas, de manera que refrescos de cola y otro tipo de refrescos también se pueden incluir en nuestra gama de sabores y hacernos pensar que efectivamente estamos bebiendo.
Dinos los cuatro o cinco sabores más principales.
Pues mira, tenemos, por ejemplo, en España, que los favoritos son limón, naranja y sandía, obviamente están incluidos, también tenemos refresco de cola, hay café, hay coco. En Cataluña, sin ir más lejos, bueno, están todos los mismos, está el mismo portfolio, catálogo de sabores, pero así volviendo un poco a los favoritos de la región, son los mismos que en España, pero con el orden un poco invertido. Tenemos limón en primer lugar, sandía en segundo y naranja en tercero.
Muy bien.
¿Sandía?
Sí, sí.
Hombre, claro, es que en verano...
Sí, vamos, los campos de aquí a Lleida están llenos
de
sandía.
No, de sandía no, pero es igual, por el gusto. Y además, si te pones el agua fresquita...
Quería decir de melocotón, de manzana, también de pome...
No, sí, he estado mirando
yo.
No
digo, de vender.
Oye, ¿esto funciona mejor si ponemos agua fría o funciona igual con agua fría o agua del tiempo?
Funciona exactamente igual. Pues... Sin embargo, también hay diferencias entre una botella y otra. No tenemos dos modelos, uno que está hecho con tritán, que es un plástico ultra resistente y muy, muy sostenible, y el otro que es aluminio. El aluminio nos permite guardar el agua, bueno, la temperatura del agua durante mucho más tiempo. Entonces, eso, si nos gusta más el agua fría o tal, es casi mejor tirar por la botella de aluminio que por la otra. Esa es la única diferencia. Uh-huh. El sistema así no funciona igual con las temperaturas.
Uh-huh. Pensando en el futuro, ¿qué otras innovaciones podemos esperar de AirUp para mejorar la experiencia de hidratación y fomentar el estilo de vida un poquito más saludable?
Pues todavía no podemos decir nada con respecto a eso, pero obviamente pues tenemos un gran equipo que se dedica a investigar, a desarrollar y a probar un montón de cosas. Y siempre vamos a intentar tirar por esa ruta que acabas de comentar tú, ¿no? Hacer que la opción saludable y la opción sostenible sea igual de atractiva que las opciones que lo son, ¿no? Y en este caso, pues seguir un poquito por esa ruta.
Entiendo ya que esto ya está disponible, aquí lo podemos comprar. ¿Y se lo podemos comprar de qué forma?
Pues mira, podemos ir a la web tranquilamente, www.airup.air, perdón, vamos a decirlo así un poco, air-medio-up.com.es. Y ahí encontramos pues todo el catálogo de productos, de sabores, las diferentes botellas y pues mucha información acerca de lo que puede ofrecer el producto.
Sí, y en estos primeros días que estáis ahí en el mercado, ¿cómo está funcionando?
Bueno, tenemos una acogida excelente. Lo más interesante de todo es que pensábamos que no iba a funcionar en Europa, pero funcionó fenomenal, es por eso que hemos ido creciendo y expandiéndonos hasta llegar a Estados Unidos en 2022 y acabamos de desembarcar en España un poquito a mediados de abril. Entonces ahora hemos empezado fuerte, no tan fuerte quizás como en otros países, porque en España es verdad que bebemos agua.
Espérate ahora que va a llegar el verano.
Sí.
Espérate.
Exactamente, ahora llegará el verano. Aparte, bueno, nosotros bebemos agua, pero efectivamente en verano bebemos más y además es posible que se nos olvide de vez en cuando beber agua, ¿no? Para beber otras cositas, así que quizás sea el momento ahora.
Log, Marc, muchas gracias como responsable de comunicación de AirUp para estar aquí con nosotros y para explicarnos cómo la tecnología puede ayudarnos pues cada día a hacernos esa vida más fácil y a testear nuevas experiencias como vuestro caso.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Chao. Mira, Jaume, el que fem ara és una pausa. Arribem a 2:15 i de seguida estem a la tertúlia.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, Jaume, que anem directes cap a la...
La tertúlia Fric.
Som-hi, ja veieu que teníem temes preparats avui i un dels temes clau són una miqueta la Worldwide Developer Conference d'Apple que farà el proper dilluns, on ens explicarà el seu roadmap els seus propers mesos. I com ja heu vist, se disparen tots els rumors.
Sí. Y que vamos a hablar hoy o el miércoles que viene. Rumores, rumores, rumores.
Home, avui tenim de parlar de lo que es preveu presentar, perquè, clar, l'actualitat és aquesta.
És el tercer programa ja, de lo que se presenta de Apple. Es decir, van a presentar, dicen que de todo. Es más, hay algún insato que dice, no, pero espérate, a ver si los teléfonos los vamos a ver o no. Ya otros dicen que sí, que vamos
pero
a
diu que va a haver
un teléfono y que las pantallas van a ser más grandes y que el diseño va a ser más delgado y que los marcos... van a cambiar y que el Pro Max además va a ser más delgado y más grande y más increíble. Yo lo único de todos estos rumores, lo que me va es que al precio de partida de base van a ser $1,699, que esos son 1,899 euros.
Esto es el más grande.
Sí, y el Pro Max, el pequeño. No, el más van a ser 2,400 más o menos. Sí, con un terabyte, un Pro Max con un terabyte, con... Claro, ya lo veremos. Y lo único que tengo ahí, mi mayor duda, a ver hasta dónde van a estirar.
Pero el tamaño no variará, lo que variará es el tema del marc, que lo reduiran al mínim possible, i llavors, clar, per això fa la pantalla més gran.
Sí, exacto, son esos milímetros que parece que tengamos pantalla infinita, que ojito con las pantallas infinitas, porque ya cuando cogemos el teléfono en la mano, a veces estamos tocando pantalla sin querer, y dices, no funciona, no, aparta los dedos. Sí. Es decir, ojito con las pantallas tan grandes y tanta eliminación de borde. Lo que sí que yo creo que es un acierto es si los podemos hacer más planos, ojo, porque... El hacerlo más plano yo creo que al final va a ir o va a tener mucho que ver, si lo hacen así, por la parte del procesador, porque el problema sigue siendo la energía.
La batería
estamos
también
es en el siglo 32, la IA es la leche, pero las baterías y los apagones
y la pantalla consumation.
Exacto, con lo cual, bueno, pues vamos a ver, y va a tener mucho que ver el procesador, las características del nuevo procesador, ¿no? Y lo que va a ser capaz de procesar en sí mismo. Es más, con la inteligencia artificial, el procesador, todo lo que puede ahorrar en la parte de pantalla y demás, lo gastará de energía. Claro. Con la parte del procesamiento de IA, ya que al final lo que hace es procesar miles de millones de datos en milésimas de segundo.
De todas maneras, ara tenim la conferència de desenvolupadors, o sigui, ara el que veurem és sistemes operatius.
Exacte.
Jo dubto que veguem cap aparell.
No, però...
Tradicionalment no se n'ha vist cap, alguna vegada amb algun One More Thing, però el que és telèfons segur que no, perquè l'agenda de presentació de l'iPhone està estabilitzadíssima al setembre. L'agenda de presentació dels iPads és la de primavera o a l'octubre, igual que la de Max. Per tant, jo crec que no veurem cap aparell, insisteixo, almenys dels més coneguts.
Jo el que espero...
Ara, vamos al software.
Claro, yo lo que espero es es decir, ver el lunes el iOS 18 y cómo, no sé si van a nombrar o no, inteligencia artificial. No,
ya te digo que sí.
Bueno, hasta ahora no lo han...
No, pero
hasta...
en los anuncios ya se está nombrando ahora. En sus anuncios, sí, en sus vídeos.
IA como tal.
Yo creo que sí.
O estamos viendo qué funcionalidades o qué usos
eso
nos
también
va a dar algo más. Es decir, lo primero es si voy a ver la palabra o voy a ver el logo. Eso lo tengo claro. Porque por ahora es la WWDC24 en negro con color hinchos, azules y lilas y ya está.
Entenc que IA te de sortir per algun cantó o altre perquè no poden perdre aquesta cursa.
Bueno,
tenen de pujar al carro sí o sí.
No, que ho estan fent.
Una altra cosa
és que
el
que diuen tot esto está soportado por este procesador de inteligencia artificial.
Això ho recolzaran i donaran valor amb tot el seu producte i tot el seu hardware seu que tenen darrere.
Pero fijaros que al final lo que los tips grandes que nos están dando, como siempre, son rumores, bueno, y me puedo equivocar.
Vamos a hacer
pero
un resumen, David, de lo que dicen.
WWDC24, ¿vale? Una imagen muy grande. Señores desarrolladores, aquí está iOS 18. La siguiente imagen que podemos ver de ellos directamente es que aparecen varias personas con el circulito de Siri y pone Hey Siri. Cosa que sabemos que va a desaparecer. Es decir, por ahora no hemos visto el logo de IA, pero la renovación de este sistema operativo, lo que va a incluir, o según parece lo que vamos a ver en estos nuevos dispositivos, será la implementación de servicios muy avanzados en las cuales vamos a ver un iPhone que va a hacer cosas por nosotros. ¿Que detrás va a estar implementada la inteligencia artificial? Por supuesto, es de lo que se está hablando. Pero lo que ellos quieren mostrar y el vídeo que hay en YouTube que han colgado de presentación de la conferencia es que el teléfono es una máquina autónoma, es decir, que los servicios nos van a venir solos. Uh-huh. Bueno, pues es esta expectativa que generan y detrás mucha tecnología. Siri, por así decirlo, la inteligencia artificial en todas las aplicaciones nativas y en el software del sistema operativo de Apple, al 100%.
¿Quién va a proveer la inteligencia artificial de Apple? Perquè aquí sí que hi ha un rumor molt extès que Apple estaria a punt de signar si no és que ho escenifiquen a l'escenari o amb un vídeo a la conferència de dilluns amb OpenAI, que són els de ChatGPT. També diuen que estan en converses amb Google i el seu Gemini, que és la seva intel·ligència artificial, que a la millor veiem un híbrid de tot plegat, o agafen ChatGPT per fer unes coses i Google Gemini per unes altres.
Aún así, en el mes de abril han contratado, creo que ha sido 60 ingenieros específicos para IA.
Sí, clar. O sea, es que una cosa es integrarla, una cosa es agafarla y la otra integrarla.
Que además, es decir, fijaros que toda la parte de inteligencia artificial, Apple, como dato, la trabaja en un laboratorio secreto. Es decir, no se sabe dónde está
como
ese laboratorio. Sí, no se sabe dónde está ese laboratorio. No, es decir, estará dentro de su nave espacial de oficinas, estará en el subsuelo. No se sabe, pero tiene laboratorios secretos para trabajar estas cosas. Es heavy.
Ya no.
Venga, va. Un altre tema que s'ha comentat és que vol que el seu sistema de missatge, l'e-missatge, doncs superi el WhatsApp. No sé si ho aconseguirà, però almenys també...
Bueno, han ganado una guerra, han ganado una... A ver, han ganado una batalla que es la de missatge de Facebook. Era la aplicación más utilizada, sobre todo en Norteamérica, como WhatsApp utilizamos nosotros. Uh-huh. Y aquí sí que se lo han comido. Es decir, aquí, claro, el porcentaje de Apple allí es mucho más alto, pero desde que lo liberaron y que sepamos que aparte de ser la aplicación de SMS de Apple, si tú te la descargas en tu teléfono Android, funciona como si fuera WhatsApp entre Android y Apple, que es que mucha gente no lo sabe. Ah, no, es que es por iMessage. Bueno, es igual, pues que se instale en el Android, que se instale la aplicación. Y es...
Aquí nos hemos quedado que iMessage es una aplicación propietaria de iPhone.
Bueno, es que lo es.
Bueno, sí, pero...
De momento es, igual pero que, la
igual que Music,
europea...
Igual que Music o Spotify o WhatsApp, te lo puedes instalar en cualquier sistema operativo, iMessage exactamente igual.
Sí, l'únic que passa és que encara dins del programa diferencia si t'estàs parlant amb un iPhone o amb un telèfon no iPhone.
Claro,
que és allò del coloret blau o coloret verd.
A la hora de enviar, es decir, a la hora de enviar ciertos emojis hablando como si fuerais tú. Exacto, esto está a punto de cambiar precisamente por las leyes europeas, que son las que más avanzan en temas de conectores, en temas de conectividad.
La llei europea vol fer que enviar un missatge d'un mòbil a un altre sigui un estàndard i després tu puguis triar el programa amb el que ho fas. És a dir, que jo des de WhatsApp pugui enviar-te a tu, Jaume, un missatge i tu ho tinguis predefinit al teu telèfon que faràs anar l'aplicació de iMessage. I després contestes al nostre grup, que hi ha el David Casero, i resulta que ell fa anar el Telegram i ho rebi allí. És a dir, volen que els missatges sigui un estàndard i que tu al teu mòbil triïs l'aplicació que vols fer anar per obrir, o sigui, rebre i contestar aquests missatges. La idea no és dolenta, el que passa és que després cada aplicació tindrà les seves particularitats,
claro, cuando tú,
els seus
cuando plusos. Quan tu abres iMessage en un iPhone, pues tienes un millón de posibilidades para enviar y editar un montón de cosas que va mucho más allá de los emojis de WhatsApp.
Claro.
Y eso es lo que lo ha hecho muy atractivo en los Estados Unidos.
Que això és com enviar un mail. Tu envies un mail
sí.
Mail és un missatge estàndard i tu tens una aplicació per obrir-lo, el correu electrònic.
Uh-huh.
Pots tenir Outlook, pots tenir mail d'Apple o qualsevol altra. Doncs amb missatges volen que sigui el mateix. Està costant, eh? Està costant.
Vinga,
però
ho veurem tot plegat. Anem avançant perquè ahir no vam poder avançar.
No vam poder avançar
pues, perquè ChatGPT va caure.
Ah, sí.
ChatGPT va caure.
És la segona vegada en 3 setmanes.
Fins ara, si ens quedem sense Google, tothom passa un dalt a baix.
O internet, si ens quedem sense internet.
Aquest sí o sí, ens quedem a les fosques, no? Però si ens quedem sense Google, ostres, ha caigut Google, no puc buscar. Vau tindre la mateixa sensació ahir amb el ChatGPT? Potser encara és molt d'hora, però d'aquí un temps... serà el nostre Google Chat, GPT.
Sí, o els seus serveis, o els seus servidors.
O els seus servidors.
O a qui està dando servicio per la part de atrás, repito. Ah. Es decir, tú has contratado una inteligencia artificial y ya no nos vamos a ir a Apple a tal, ¿no? Pues simplemente, oye, la inteligencia artificial de Amazon que le da todos los datos a los teleoperadores que llaman a las empresas para buscar productos y ofertas. Bueno, pues todo esto lo hace una inteligencia artificial. Imaginaros, se cae durante ese rato ya no se ha caído Internet. Que hoy día, si en una empresa se cae Internet, pues el 85% del trabajo que tienes que hacer, fuera, no lo puedes hacer. Bueno, pues aquí el 100% del trabajo se puede ir al garete. Es decir, se puede paralizar una empresa por una caída de una inteligencia artificial o un área de la empresa, por supuesto. Imaginaros cuando todo esto esté integrado. Yo creo que ahora mismo, bueno, pues son cosas puntuales de las cuales tienen que intentar solucionar. Es más, dicen que el fallo más gordo, porque ha tenido varios de 20 y pico minutos, tal, el fallo más gordo...
Pero iba a estar 5 horas y pico, ¿eh? 5 horas y pico, ¿eh? Desde las 9 del matí, me 5 horas de la semana,
la afectación es diferente, pero sí.
Fueron, en vez de 5 horas y pico, que es donde iba, fueron 8 horas en Bing, por ejemplo. ¿Sabéis que Bing utiliza ChatGPT?
Correcto.
Vale, pues el navegador Copilot, el navegador, sí, pero el navegador de Bing, ¿vale? Ya más que Copilot, porque tiene más servicios, porque también tiene servicios de ellos, solo da una parte, pero Bing, que 100% está integrado con esta API, esta API es la que dicen que ha producido el último fallo y que, bueno, primero levantaron el servicio en el resto y luego se dedicaron a arreglar este API, es decir, esta conexión que tiene ChatGPT con Bing.
Venga, va, som-hi. I com podeu veure, el tema de la IA no para, no? I arrastra tothom. Ara Intel no es vol quedar enrere i llança un nou xip per dominar tot el tema del món dels PCs portàtils.
Clar, és que Intel ja fa molts dies que comença a anar a remolc, eh? Si t'hi fixes.
Sí, però a mi de Intel lo que sempre m'encanta és su equipo de marketing i comunicació. Sí. Es decir, los chips normalmente es algo aburrido que se llama Snapdragon, que ya uno puso Snapdragon y parecía muy raro, ¿no? Pero ahora lanza el Lunar Lake. Oh, hostia, el semblante, vamos, bueno, a lanzar a la luna.
Què té aquest xip de diferent dels demés i per què vol continuar al capdavant del sector dels PCs portàtils?
Bueno, pues para empezar, porque con un i7 o con un i9 ya no estaban haciendo absolutamente nada. Y como no, es un chip que congrega todo. Ja sabéis que vamos a miniaturizar. Es que
la seva part d'IA.
No, anem a la forma del SOC. El que va presentar Apple amb l'M1, que ja existia, posar-ho tot en una sola pastilla.
Exacto, tot, eso es lo primero.
Cap allí estem anant, i Intel va renegar d'això, però li ha anat també a Apple
todo.
I la resta de Snapdragons i tot això, que tots van aquí, al SOC.
Es decir, por supuesto que la GPU es una GPU que tiene una tecnología que ellos le llaman Ray Racing, que tiene todos los sistemas de IA integrados para la cogeneración y tal, que es donde van. Pero el paso más grande, como bien decía Ricard, que se ha construido es construir ahora mismo un sistema donde ya integra todos los motores de seguridad, todos los componentes de soporte para el Bluetooth, para el Wi-Fi 7, para los Thunderbolt, para el PCIe, para los USBs. Es decir, ya desde este chip lleva toda la parte de control, con lo cual el hardware, el periférico ese que se pone luego en el portátil, de el conector, por así decir, ese USB-C, ese cargador, es mucho más pequeño y esas placas son muchas más pequeñas porque ya la inteligencia la lleva el chip. Por eso la guerra de este chip no solo es inteligencia artificial, sino también en el mundo de los ultrabooks. Claro. ¿Por qué se pueden meter en los ultrabooks? Porque hemos miniaturizado todo.
Que no
es decir, es
antes.
Una miniatura sí. del chip y una miniatura de los periféricos que cuelgan de ese chip, que tienen que ser, bueno, pues de mucho menor tamaño la inteligencia que llevan detrás.
Que no podían abans, porque a mes generaven més calor, consumien més, havien de portar més bateria, si no, no durava, si era el problema. Al final va sortir els M1 d'Apple i a partir d'allí, si t'hi fixes, el mercat va cap aquí. Arquitectura ARM i a partir d'aquí intentar agrupar-ho tot en un mateix xip, baixar els nanòmetres, perquè aquests ja són de 3 nanòmetres també, i a partir d'aquí és reduir el consum, allò que ens enreiem o que s'enreien ells d'Apple, que deia no, mira, és que el nostre és el més potent en relació als watts que gaste, i ells deien no, ja, però el nostre és igual de potent, és igual, gasta el triple, però això no, el preu de la llum no té a veure, i Apple deia no, si el problema no és el preu de la llum, és la calor que genera i el consum a la bateria, doncs han anat cap aquí.
Por todas las palabras raras que ha dicho Ricard ahora mismo, para todo el mundo que no tiene nanómetros y demás, es tan sencillo como que busquéis en vuestro navegador o en vuestro teléfono, que busquéis algo tan simple como arquitectura del Lunar Lake o el chip de Apple, ¿no? Hay un dibujo donde veis pues un montón de cuadraditos, y cada cuadradito hace muy poquito tiempo era un chip totalmente diferente, metido en una placa totalmente diferente, y todo esto que hoy día en un chip podemos ver en esta arquitectura 16 cuadraditos, eran 16 placas, sí, sí, más grandes o más pequeñas interconectadas. Bueno, pues eso hoy día está en milímetros y toda esa inteligencia está en milímetros. Supercomputación.
Perfecte. No, no sé, ho explicat perfecte. Jo aquí estic escoltant.
Jo solo traduzco al Ricard, que és el sí, que hombre, dice palabras raras.
Jo he dit nanòmetres. Nanòmetres. Que són, és molt més petit que un mil·límetre, per entendre's, però molt
Cuando
més.
Quan ves les carreres, no, les motos i tal, lleva 1,5 dècima de segundo sí, de vaya. Diferencia. Jo los veo juntos.
Vinga, va, sí. Que tenim un altre tema que està... Està candent, està en el nostre dia a dia, que és el tema que està, bueno, en boca de tothom. Quina és l'edat d'utilitzar els mòbils als col·legis i als instituts? I sobretot, una miqueta, doncs, ara, doncs, la nova llei que s'acaba d'aprovar diu que tindrà d'haver els mòbils control parental doncs, a partir dels 16 anys. Com ho veieu, tot això d'aquí?
Doncs que arriben tard... i que a més ho estan fent de manera ràpida i que segurament no acabaran d'afinar. Però l'objectiu al final és que impedir que els joves de menys de 16 anys s'enganxin al mòbil, ja m'explicaràs a bones hores.
I han sortit estudis.
Sí, sí, clar, però que això ja ho sabíem, Jaume.
Que no és bo. Bueno, ho sabíem, això és com tot.
Aviam.
Fins sí, que sí. No està aprovat i testejat i confirmat...
No cal
confirmat.
Que estigui gaire aprovat. Només cal preguntar als pares que tenen canalla, que els havien donat el mòbil amb llibertat, amb 12, 13 anys, el que els estava passant al cap d'uns mesos a casa. Bueno, és igual, sí, que s'ha de comprovar. El que volen és això, que l'edat mínima per registrar-se en una xarxa social pugi. Sí, és igual, problema, perquè ara també hi ha una edat i et pots registrar quan te doni la gana. I el que volen és que els pares puguin controlar de manera efectiva el que fan els seus fills amb el mòbil. L'eina no ho treballarà sola, ho han de fer els pares, però volen que existeixi aquesta eina.
Bueno, com a mínim, està bé que hi sigui.
Els iPhone, per exemple, ja hi és aquesta eina. Si tu vols, pots controlar-ho tot. Tot.
Tant... Control, gestión, educación, sí. Es decir, aquí es que entran muchas cosas. Para empezar, lo primero es que por muchas que haya y proyecto de ley de la protección digital de menores, al final el padre es el que va a decidir claro. A la hora de poner el teléfono en las manos sí, de su hijo, si sí o si no.
Pero ya saben que la xarxa de tot. Y hay una serie de continguts
no.
Que crec jo que té d'haver una edat mínima.
Sí.
Per accedir a ells. No, llavors, no si vull... tu tens una eina que automàticament això t'ho filtre, vull dir...
Jaume, en el año 2006, igual que tú, trabajaba en Telefónica y ya hacíamos sí, presentaciones sí. De una aplicación que se llamaba CanguroNet. ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí. Año 2006.
Sí, sí, sí.
Estamos en el 2024.
Sí.
Al final, ¿cuántas activaciones bueno, de uso de CanguroNet? Pocas. Todos aquellos que lo entendieron y que vieron, y además era en aquel tiempo mucho más controlado. Los ordenadores eran más fijos más que portátiles y en sí. Las habitaciones de los
niños. No había smartphones.
También era un peligro, habitación en los niños, tal, y el ordenador allí también sin poder moverlo. Bueno, el tema es lo de siempre. Es decir, aquí se está haciendo un proyecto de ley que al final evoca o quiere evocar en una aplicación que se ponga en manos de... ¿Vale? Ya existen un montón de aplicaciones y solo entrando en el proveedor que tengas o proveedores de primera línea como Orange, como Movistar, como Vodafone, ya en el router de tu casa puedes hacer ciertas cosas.
Sí.
En los terminales,
David.
En los terminales de Android y en los terminales de Apple tienes toda la parte de poder que realizar esos servicios.
David, eines, como tú muy bien has dicho, desde el año 2000 y poc, n'hi ha.
Un milió.
N'hi ha un milió. ¿Vale? Quin és el problema? Que les tens de buscar, les tens de configurar i les tens d'executar. En canvi, si hi ha una llei que obligui a tots els dispositius que es comercialitzin que per defecte te surti programat, doncs ja la tens aquí i la tens molt més fàcil.
Però, vamos a ver, experiència.
Saps aquestes apps que quan compres el terminal,
Jaume, es que
el dispositiu, i et venen per defecte?
Tu tienes todos los niños mayor de edad. Una app
d'aquestes, senzillament bueno, pues, tindria una app.
Però és que és a lo que voy, dejarme experiència real, Jaume, experiència real, porque tus hijos son todos mayores de edad, 20 y pico años. Vamos a ver, yo, entra el nuevo en la familia, a la más pequeñita en la familia, para tener su primer teléfono móvil. Experiencia con Apple. Entras, como no, lo introduzco en mi perfil de familia. Y cuando lo doy de alta, ya automáticamente me dice, ¿tienes usuario y password? Sí, mira, voy a crear esta. ¿Y esta pertenece a alguna familia? Sí, me pertenece a mí. ¿Y entonces los tutores quién son? ¿Estos dos que tienes en familia? Sí. Mi hija, a día de hoy, busca ciertas canciones en Apple Music y dice, papá, yo no la puedo clicar. Claro, digo, sí, porque sí. Te dice que el contenido está diciendo guarrerías y cochinadas.
No, porque
porque el navegador ya viene limitado. Ya. Sí, sí. Porque las aplicaciones ya vienen limitadas y me tiene que pedir permiso. Porque puedo ver dónde está en cada momento. Porque puedo bloquear y limitar no solo las aplicaciones, sino el tiempo de
el
uso.
Tiempo. Eso
y todo esto viene por defecto. Repito. Todo esto viene por defecto.
Entonces, hablando de iOS.
Y todos estos datos los tiene Apple. ¿Vale? Y ahora el gobierno quiere hacer una para interponerlo, porque el proyecto de ley incluye que ya están trabajando una herramienta para esto. Es decir, mi hija, por ejemplo, no se puede dar de alta en Instagram. Dice, ay, si me doy una cuenta, no, pongo que he nacido en... El iPhone no le deja. Porque ella le dice, no, perdona, tú has nacido en esta fecha que la ha puesto tu padre. Y si no, que te desbloquee tu padre y que te dé permiso. Bueno, con lo cual, todo esto existe.
¿Quién va a tener
los datos?
Otra, este extrapola
otra cosa diferente.
A cualquier dispositivo.
Claro, pero bueno, pero es que ya tienes estas herramientas en otro dispositivo. Entonces digo, un poquito, no, estamos acostumbrados a que llega el susto y reaccionamos, llega el susto y reaccionamos, llega el susto y reaccionamos. Clico en todos los mensajes hasta que me hackean. Es decir, vamos a esto. Entonces, las herramientas tienen que nacer desde los, creo, desde cada uno de nosotros o desde los propios padres. Otra charla totalmente diferente y que hemos tenido aquí además invitados que nos han hablado de ello y de estudios que se han hecho sobre la edad del uso de los móviles y tal. Oye, al final el uso del móvil, y hablamos de móvil y se habla de móviles, ¿vale? La gestión y control en la cual, ¿por qué un niño de 11 años puede tenerlo? Porque puede haber muchos casos, será para llamar por teléfono. Con lo cual, el resto de cosas no hacen falta.
Sí, no.
Yo creo
que
lo que tendrían que volver son los Nokia.
Los teléfonos.
Toma, un teléfono para controlarte, para llamarme y que me llames, pues eso, pero sin internet.
Pero esto no sirve para nada, porque voy a nos truque.
Perdona,
bueno, ya,
sirve,
pero
sirve,
en aquel caso, sí.
Sirve para unos padres que un niño, a lo mejor, de 11 años, porque tiene que ir solo a casa andando o lo que sea, puede llamar y hablar por teléfono con sus padres mientras que va andando.
Y escoltar la veu de l'altra persona, l'altre cantó.
Exacto.
Te dona un descans que
sabeu,
diguis...
Ja surto.
Ja he arribat.
Sabeu quina és l'edat d'accés al mòbil a Espanya promig? 11 anys, ja.
11 anys.
És que, ojo, és que se nos està yendo de
les
manos.
11 anys, 11 anys és primària, ja. No és allò de...
Claro.
És que no, quan salten a l'institut. No, és que ara ja hem baixat un any, ja.
Però ahí és on està. És a dir, responsabilitat o necessitat en el qual un niño lo tenga és decisió de los padres, no és decisió del niño tener mòbil.
No.
Pues sí, és decisión de los padres, perdonen, desde el minuto uno que miren todas las opciones, porque ostras, nos vamos a comprar un sofá o un colchón y vamos a probarlo y a sentarnos y a verlo y a tal. Pues esto exactamente igual, no le doy un móvil y ahí tienes, ten cuidado, que esto es muy peligroso. No, ya.
Mira, això que explicava el David de amb iOS, amb iPhone, el control parental fa molts anys que el tenen desenvolupat a Apple i ha millorat molt, moltíssim. De fet, jo diria que és referent al mercat.
Cuando lo das de alta y pones la edad, es todo el bloqueo es automático.
Sí, és automàtic, no has de fer res.
Si quieres más, tienes que ir desbloqueando.
No, i a més ho has d'autoritzar, que això és la gràcia. Google també té un sistema similar, que funciona a tots els Android, si tu vols.
Correcte.
Si tu vols. També pots crear la teva família, posar-hi l'edat, i a partir d'allí s'activen o es desactiven certes opcions. És a dir, aquestes aplicacions ja existeixen a tots els mòbils, perquè per sort o per desgràcia, al mercat només hi ha o Android o iPhone, no n'hi ha més. Per tant, hi són totes, i són ja de les marques principals. A més, el mercat en té més. Bueno, pues, per això et deia que això de la llei, jo què vols que et digui? Saps què diu la llei? La ley en España destaca la obligación de los fabricantes, o su ley es literal, la obligación de los fabricantes de incluir un sistema de control parental gratuito y fácil de usar. Eso de fácil de usar.
Perfecto, ya está. Vale, pues todo este dinero y todas estas horas invertidas, por favor,
sí, ya lo
campañas,
claro.
Por favor, campañas de educación. cursos de reeducación, vamos a enseñar a todo el mundo, vamos a conocer y vamos a aprender todos qué es lo que tenemos en la mano y qué es lo que podemos hacer con ello. Sí, es que no es tan difícil. Hoy día ya les están dando a todos nuestros hijos un ordenador en el instituto que viene perfectamente bloqueado y nadie se sorprende.
Decía, veía en un comentario, en un blog, y si volvemos a eso academ, porque cree que es muy ilustrativo, digo, ahora solo falta otra ley que obligue a las madres y a los padres a usar este control parental. Pero claro,
es si que esa sería
la aplicación ley, correcto, y es, pero no la fe maná, pues padre. Venga, otra ley ahora. En fin. Bueno, no, es un debate interesante porque se ha desbordado y la clau es los problemas que hay en los institutos i a la edat d'institut, a les xarxes socials amb nens i nenes, que són greus, tirant amb molt greus, i ara doncs hem de fer aquesta llei corre. Dels que tenen de 12 per amunt, res a fer, perquè ja no, o sigui, un cop s'han enganxat és difícil que es desenganxin, és, escolta, a partir d'ara, els que en tenen 11, que no entrin fins als 14 al tema aquest de mòbil. Molt bé, doncs, apa, que ens plantem pràcticament a les 2 de la tarda, com sempre, amb el David Casero. David, gràcies.
Muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Vinga, que ens plantem a les 2 de la tarda, ja atansant-nos als 30 graus a la ciutat de Lleida. Soc el Ricard Álvarez, ara et deixo amb la Pilar García Muñiz, que et seguirà explicant tot el que t'interessa. Des de Lleida. I tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres.